Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història. Us heu fixat alguna vegada que les paraules perruqueria i perruquer tenen més a veure amb perruca que no pas amb cabells? Segurament un dels culpables principals d'això sigui el nostre protagonista d'avui. Al segle XVII, el qui va ser el rei més poderós d'Europa s'estava quedant calb. I això era un gran problema, perquè en aquella època es considerava que els homes de debò havien de tenir una bona cabellera. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, va decidir posar-se una perruca ben grossa i exagerada. I com que ho feia el rei, tots els nobles de la cort van començar a imitar-lo. Els encarregats de fabricar, cuidar, pentinar i netejar totes aquelles perruques eren, doncs, els perruquers. En canvi, els encarregats de tallar els cabells naturals eren els barbers, que, a més d'arreglar barbes i cabells, també arrencaven queixals corcats i feien sagnies i petites cirurgies. Per això, el símbol de les barberies és un pal amb tres franges, de color vermell, blanc i blau. Us hi heu fixat? El vermell i el blau representen les artèries i les venes, i el blanc, els embenats. Quan la llei els va prohibir fer petites operacions mèdiques, els barbers també es van començar a dedicar a cuidar, pentinar i netejar perruques. Finalment, les perruques van passar de moda, però el nom de perruquers ja els havia quedat.
I sabeu qui era aquell rei tan poderós que duia aquestes grans perruques? Doncs l'home que va manar a França des de la segona meitat del segle XVII. Un home altiu i arrogant, que es veia a si mateix com un representant de Déu, i que va escollir com a emblema el Sol, l'estrella més propera a la Terra. Un monarca que va acumular tots els poders en la seva persona, sense confiar gaire en ministres ni consellers. Va ser el rei europeu que va regnar durant més temps. Va estar assegut al tron 72 anys i 110 dies. Un home que va marcar la història de França i d'Europa i que va fer història. Sabeu qui va ser el rei Sol? Lluís XIV.
Lluís XIV va néixer el dia 5 de setembre del 1638, ara fa poc menys de 400 anys. Era fill dels reis de França, Lluís XIII i Anna d'Àustria. Es diu que quan el nadó va néixer ja tenia dues dents, cosa que els seus pares van interpretar com un senyal prodigiós.
On s'és vist que una criatura ja neixi amb dents?
Això vol dir que aquest nen és especial.
I tant si ho és. Si ja ensenya les dents des de petit, estic convençuda que el dia de demà serà un rei molt poderós.
Però aquella criatura no va haver d'esperar-se gaire a ser nomenat rei. El seu pare, Lluís XIII, va morir quan el petit tan sols tenia 4 anys. Si fins aleshores aquell nen l'havien vist amb bolquers i bates infantils, a partir d'aquell moment passava automàticament a ser rei. Per tant, se l'havia de mostrar com el que era, un monarca digne i fort.
Com ja us deveu pensar, un nen de 4 o 5 anys no té prou coneixement, ni educació, ni experiència per governar un país, oi? L'encarregada de governar fins que es fes prou gran va ser la seva mare, la reina Anna d'Àustria. Però qui de debò remenava les cireres era un home vestit de vermell, el cardenal Mazzarino, que també es va encarregar de l'educació del petit. Els cardenals són uns clergues molt poderosos que manen dins de l'Església Catòlica just per sota del papa de Roma. De fet, durant el regnat del seu pare, Lluís XIII, un dels homes més poderosos de França també era cardenal. Es deia Richelieu, i potser us sona perquè és el dolent en la història dels Tres Mosqueters. Doncs bé, el cardenal Mazzarino va ser el successor del difunt cardenal Richelieu i ell es va cuidar d'inculcar en l'hereu el sentit de la reialesa.
Majestat, Vos sou el rei de França. Per tant, tothom ha de fer el que vos maneu.
Però em penso que la gent li demana moltes coses a un rei.
Sí, i tant. Us els heu d'escoltar, però recordeu que no sou pas el seu criat. Heu d'aprendre a servir-vos dels homes per tal que no siguin ells els qui serveixin de vos.
Que complicat!
Estigueu tranquil, majestat. Jo us ensenyaré tot el que cal saber perquè esdevingueu un gran monarca.
D'acord!
Però el cardenal Mazzarino tenia molts enemics. Els nobles i els membres del Parlament, que eren persones riques i influents, també volien manar, i no els agradava gens que el rei tingués tot el poder. Per això, quan en Lluís tenia 10 anys, una part es van rebel·lar i el sobirà nen i la seva família van haver de fugir a correcuita de París.
Després, els rebels van ser derrotats i aleshores el rei encara es va fer més poderós i va aprendre una gran lliçó. No confiaria mai més en els nobles. La seva mare, Anna d'Àustria, li va cedir el govern quan va fer 13 anys. Però en Lluís va deixar les decisions en mans del cardenal Mazzarino mentre ell continuava aprenent llatí, història, lleis i també a fer la guerra amb els millors generals de l'exèrcit.
Heu de saber que en aquell temps tota Europa estava en guerra. Hi havia en marxa la que es coneix com a Guerra dels 30 anys, un dels conflictes més mortífers de l'edat moderna. En aquella lluita internacional per aconseguir el màxim poder, el gran enemic que calia batre era la dinastia dels Habsburg. Aquella família controlava l'imperi espanyol amb totes les colònies americanes i el Sacre Imperi Romano-Germànic, que dominava el centre d'Europa. Va ser durant aquella guerra que va esclatar la revolta dels segadors a Catalunya. Però aquesta és una altra història.
Doncs bé, la Guerra dels 30 anys es va acabar l'any 1648, quan els diferents països implicats van signar la Pau de Westfàlia. Però, tot i així, França encara va seguir en guerra contra Espanya 11 anys més, fins que van decidir fer la pau i van signar el Tractat dels Pirineus.
Aquest tractat és tota una victòria, majestat. A canvi que fem la pau, la monarquia hispànica ens cedeix el comtat de Rosselló i part de la Cerdanya als Pirineus.
Així doncs, ja no estem en guerra amb els espanyols?
Ja no. I per simbolitzar-ho, us casareu amb una filla del seu rei.
Com dius?
El que sentiu, ja teniu 22 anys i no hi ha pau més ben signada que la que se segella amb un matrimoni. Us casareu amb la infanta Maria Teresa d'Àustria i de Borbó, la filla del rei Felip IV de Castella, que, a més, és cosina vostra.
I així va ser. Encara que això de casar-se amb algú de la mateixa família avui ens sembli ben estrany, entre les monarquies europees i les famílies nobles era d'allò més normal, perquè servia per acumular més poder sota els mateixos cognoms.
Just un any després de la boda, el cardenal Mazzarino va morir. Tots els nobles i els clergues més influents de França esperaven que el jove rei, que aleshores tenia 23 anys, nomenaria un nou primer ministre. Però es van quedar amb un pam de nas. Sabeu què va fer Lluís XIV? Va anunciar que governaria tot sol.
A partir d'ara no es farà res que no ordeni jo directament.
Però, majestat...
He dit que totes les decisions es prendran amb el meu consentiment.
Majestat, certament sou rei, però penseu en l'estat francès.
L'estat sóc jo, i no em vull parlar més. Alguna objecció? Cap, oi que no? Ja m'ho semblava.
Lluís XIV va concentrar tot el poder a les seves mans. Creia de tot cor que era el senyor absolut de França per voluntat de Déu i que, per tant, no havia de passar comptes amb ningú. D'això se'n diu, precisament, monarquia absolutista. El poble no hi pintava res, com sempre. Però els nobles, els burgesos rics i els dirigents de l'Església, que tradicionalment havien aconsellat el rei, van veure com la seva influència desapareixia de la nit al dia. El poder dels consellers directes del rei, en canvi, va augmentar molt. Ser la mà dreta del monarca era un càrrec molt llaminer. A partir d'aleshores, ni la seva mare ni cap altre dignatari no va ser convocat a cap reunió dels Consells d'Estat. En Lluís només comptava amb tres ministres molt obedients amb qui es reunia de tant en tant.
i amb ells va reformar de cap a peus el sistema de govern i la recaptació d'impostos.
Fins ara, el senyor de les terres cobrava uns aranzels cada cop que algun comerciant travessava els seus dominis. Però això s'ha acabat. Ara els impostos només els cobraré jo.
Però, majestat, penseu que els nobles són capaços de tot. No els hauríeu de fer enfadar. Recordeu quan es van rebel·lar contra vos? Només teníeu 10 anys i vau haver d'escapar-vos a Correcuita de París.
Bé, doncs, perquè no s'enfadin, els donarem altres privilegis.
Com quins?
Doncs, els farem capitans, que vagin a fer guerres en nom de França i que saquegin tot allò que puguin.
D'aquesta manera va enfortir el seu exèrcit, que es va convertir en un dels més poderosos del món. I també va afavorir les comunicacions amb una bona xarxa de carreteres i canals.
Ara necessito un palau que estigui a l'alçada del meu poder. Vull que sigui molt gran i majestuós.
No us sembla bé on viviu ara? Només a París hi teniu 3 palaus.
No són prou còmodes, ni prou espectaculars. És que no ho enteneu? Sóc el rei més poderós del món i el meu nou palau no es podrà comparar amb cap altre.
I on el voleu aixecar?
A Versalles. Els boscos on anava el meu pare quan volia caçar.
Sí, sí, és un bon lloc, és un bon lloc, senyor. Allà hi teniu un pavelló preciós.
Sí, és preciós, però massa petit. Ara hi construiré un palau esplèndid. L'ompliré d'obres d'art i l'envoltaré de jardins magnífics.
Les obres van durar 49 anys i hi van participar els millors arquitectes, paisatgistes i jardiners del regne. Certament, Lluís XIV va tirar la casa per la finestra. El nou palau tenia més de 700 habitacions i 1.200 llars de foc. I els jardins, que eren enormes, hi havia centenars d'estàtues, estanys i fonts. Perquè us en feu una idea de com de gran és l'espai, els jardins ocupen, més o menys, el mateix que 1.000 camps del Barça.
Un cop enllestit al Palau de Versalles, Lluís XIV hi va traslladar la seva cort. Pensava que si tenia tots els nobles concentrats en un mateix lloc, li seria més fàcil tenir-los controlats i evitar temptacions de revolta. Una manera de lligar-los curt era imposar-los noves modes en el vestir. Cada 2 per 3 el rei canviava de vestuari. Els nobles l'havien d'imitar i constantment es gastaven una fortuna en sastres i perruquers.
El rei va de color blau, el rei va de color blau. Diu que el blau és el que s'ha de dur ara.
Però si m'acabo de fer el vestuari verd.
Doncs es veu que ja ha passat de moda.
No, si al final m'arruïnaré.
També s'havien de gastar quantitats desmesurades en joies, jocs i regals per estar a l'altura de la vida de la cort. Quedaven tan endeutats que el sobirà els tenia a la seva mercè. Ell els donava càrrecs inútils però amb sous fabulosos o els pagava directament els deutes. Així els tenia a les seves mans.
Tot girava al voltant del rei, que era el centre de França. Lluís XIV era un golafre extraordinari. Els dies normals, el sopar tenia més de 40 plats diferents. Per exemple, un dia, el rei es van passar 4 bols de sopa, un faisà, una perdiu, una amanida, 2 grans talls de pernil cuit, una porció de moltó, un plat de dolços variats, fruita i, finalment, 5 ous durs, que eren les seves postres preferides.
A Versalles també hi organitzava grans espectacles i entreteniments. En les celebracions públiques, el monarca li agradava passejar sota arcs de triomf, disfressat de personatges mitològics com Hèrcules o Apolo, o fins i tot del mateix sol, amb un vestuari tot daurat, perruca inclosa. I, tot i que estava casat, el rei tenia tota una sèrie d'amants amb qui es divertia per les infinites sales de palau.
El palau era grandiós i espectacular, però també hi havia una brutícia increïble. Penseu que, segons el dia, a Versalles hi havia entre 3.000 i 10.000 hostes. Aquella gentada tenien títols de noblesa inacabables, però no es rentaven gaire. I com que no hi havia lavabos per a tothom, anaven de ventre en qualsevol racó, darrere d'una cortina. Feien servir perfums caríssims, però l'aire era ben pudent.
Quina angúnia!
Però mentre dins de palau es vivia amb aquest luxe fora de mida, la gent del poble ho passava molt malament. Vivien en condicions molt difícils, treballaven fins a 14 hores diàries i havien de pagar una pila d'impostos. Penseu que es calcula que només a París hi havia 40.000 captaires. O sigui, que una desena part de la població de la capital francesa passava molta gana. Els motins eren freqüents, però l'exèrcit els reprimia a sang i foc i molta gent acabava penjada a la forca. A mesura que Lluís XIV es feia vell, se li va agriar el caràcter.
Majestat, us veig trist.
Ai, on són els riures i la festa que durant anys hi havia a palau?
Estem enmig d'una crisi molt forta, majestat. Heu gastat tant que la caixa és ben buida i molts dels vostres súbdits no tenen res.
Doncs ja ho veus. Com vols que estigui? Sí, estic trist i no em trobo bé. Deixeu-me sol.
En pocs anys, Lluís XIV es va convertir en un home melancòlic, derrotat i, sobretot, malalt. L'agost del 1715, quan tenia 77 anys, es va començar a queixar de forts dolors a les cames. Les tenia negres. Els metges van veure que no hi podien fer res i poc després va morir. Les seves últimes paraules van ser:
jo me'n vaig. França es queda.
Així s'acabava el regnat més llarg de la història. Lluís XIV va aconseguir que França fos una potència política i militar molt poderosa i va fer florir les arts, les lletres i el pensament. Però també va malgastar una pila de diners i va deixar gran part dels francesos en la misèria més absoluta. Per alguns va ser un gran rei, per a d'altres un gran tirà. Sigui com sigui, el que és evident és que el rei Sol va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Lluís XIV, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.